Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 48a edició, tot just la segona d'aquesta tercera temporada nostra aquí, a la nostra casa, a Eixample Barcelona Ràdio. Encetem doncs una nova edició de l'Eixample Esports, com us deia, la segona d'aquesta tercera temporada, és a dir, que la setmana passada, com moltes de vosaltres i vosaltres sabreu, vam començar la tercera temporada, va ser el nostre primer programa i vam dir que presentaríem moltes novetats, que seria un programa molt millorat. M'haureu de perdonar aquesta setmana, potser no estic tan fi, ja que estic una mica tocat de la veu, però intentarem fer el millor programa possible en línia d'aquestes bones novetats de les que us van fer 5 cèntims la setmana passada, com per exemple, esperem llançar-les aquesta setmana, la creació de les nostres pròpies xarxes socials, que ens trobareu tant a Twitter com a Instagram especialment, com també a Facebook amb la nomenclatura de @eixampleesports. Eixample Esports, serem presents tant a Instagram com a Twitter, ara X, com també a Facebook. I volem fer aquesta temporada un programa molt més dinàmic, un programa amb moltes més intervencions per part dels protagonistes, i això ho farem possible gràcies a la introducció de les seves declaracions, gràcies a que els propis protagonistes siguin qui donen part de la veu d'aquest Eixample Esports. Un programa on repassarem, com cada setmana, l'actualitat esportiva del bo i millor que ens deixen els nostres equips de l'Eixample, especialment de l'esquerra, sobretot també de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Com ja fèiem la temporada passada, parlarem d'unes quantes entitats esportives pel que fa als seus equips amateurs, les entitats que en tenen, com són la penya barcelonista Anguera i el Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. I una temporada més també farem una pinzellada tant del juvenil A del Club Futbol Don Bosco com del juvenil A de la Unió Barcelonista Catalunya. Aquests dos darrers clubs, recordem-ho, parlarem dels seus juvenils A, ja que no tenen equips amateurs dintre de la seva estructura. I per si això no fos prou cosa per a un servidor, que ja era molta feina, com dèiem, aquesta temporada volem créixer a tots els nivells, i és per això que també introduïm dos organitzacions més de les que ja vam parlar la setmana passada. Ho farem també aquesta i a partir d'ara, i parlarem també de tant en tant d'un lloc que ens pot apropar moltes històries. Però abans de dir aquestes novetats, de recordar-les més aviat, recordem que també aquesta temporada, com ja fèiem la passada, parlarem dels equips del Club Futbol Sala Eixample. I parlant de Futbol Sala, d'aquestes entitats noves que introduïm enguany, parlarem també de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, com ja vam fer per primera vegada la setmana passada, el programa 47, i també llançarem amb les mans, estarem al parquet, però en aquest cas per parlar de bàsquet, amb els equips del Club de Bàsquet Ipsi. Com dèiem, en algun cas puntual ho anirem treballant, ens agradaria apropar també alguna història curiosa o algun testimoni que vingui provinent de la piscina Sant Jordi. Tot això ho volem integrar en aquesta tercera temporada, que volem que sigui un abans i un després en el nostre programa, i per fer-ho possible, evidentment, posarem tot i més de la nostra part, tot el treball, tota la feina, per fer-ho possible, com també, com anireu veurent, un nou logotip en representació del programa que hem estat treballant durant dies, llargues nits, per solucionar alguns problemites que teníem en un primer disseny, i també una nova imatge corporativa. Tot això ja ho hem explicat la setmana passada, ho torno a explicar per si no ens havíeu pogut escoltar, però ara sí, anem ja a lo purament esportiu, anem a lo que ens interessa, anem a l'actualitat, anem a veure els resultats i analitzar-los dels nostres equips de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. La setmana passada, al programa 47, no podíem haver començat millor aquesta tercera temporada, ja que dels tres equips que repassem cada setmana que van disputar el seu partit, tots tres van guanyar, i si mal no recordo, tots tres ho van fer per 3-0. Dèiem que el 3 era el nostre número, semblava ser, aquesta temporada. Doncs, evidentment, era pràcticament impossible repetir aquests bons resultats, però déu-n'hi-do també dels resultats que han aconseguit treure els nostres equips. En aquest cas, especialment parlarem de 4 resultats, és a dir, dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, i després parlarem també de la resta d'entitats que hem citat a l'inici. El que podem dir és un bagatge com a resum, aquests equips, com anirem veient, els resultats que han aconseguit aquesta segona jornada de competició han estat 2 empats i 2 derrotes, per tant, almenys pel que fa a aquests equips, aquest passat cap de setmana no van poder celebrar cap victòria. Recordem-ho, que estem parlant, aquest programa el dediquem a l'actualitat corresponent, que no ho hem dit abans, disculpeu, dels partits transcorreguts en el cap de setmana del 28 i 29 de setembre del 2024. Doncs sense més dilacions anem ja a fer aquest anàlisi i comencem, com cada setmana, evidentment, pels groguets, pels equips de la penya barcelonista Anguera, com sempre ho fem per l'equip de més entitat pel que fa al futbol al nostre districte, com és el nostre barri més aviat, com és aquest amateurà de la penya barcelonista Anguera, que una temporada més, després de segellar la seva permanència, recordem-ho que la temporada passada va acabar quedant 13 classificat de 18 possibles amb 43 punts, 2 punts per sobre del descens, per tant una permanència un any més després de l'ascens fa 2 temporades, segon any consecutiu a segona catalana, en aquest cas jugant al grup 3. Doncs en aquesta segona jornada no pot mantenir l'invicte, va caure fora de casa el conjunt dirigit per David Garrido, tot i que va lluitar i va caure per la mínima davant d'un rival tan fort com, per exemple, Dirbos, que és un dels equips descendits la temporada passada de primera catalana, per tant, l'any passat estava a categoria superior. Resultat final, CP Sarrià 2, penya barcelonista Anguera A 1. Com dèiem, derrota dels groguets, dels de l'Eixample, de la matera de la penya Anguera, en un partit on els gols van trigar a arribar. No va ser fins al minut 41 on Ivan Nuevo Hortelano avançaria abans del descans als locals amb 1-0, resultat amb el que l'equip de Sarrià marxaria cap als vestidors per davant. Ja a la segona part, ben amiat, al minut 3 de la segona, al minut 48 de partit, un home que porta tota la vida defensant els colors groguets, Elliot Bondia, feia l'empat a un gol que va servir per a esperonar els de l'Eixample, que després d'aquest gol van tenir possiblement els seus millors minuts, però malauradament això no es va acabar reflectint en gols, ja que a un quart d'hora per al final, al minut 74, Javier Adrián Queralt marcaria el 2-1, un gol que acabaria segellant aquest marcador, que seria el definitiu. Derrota en un partit força mogut, també pel que fa a la intensitat, on s'hi van arribar a veure fins a 8 targetes grogues i, a més, 6 d'elles per la nostra banda, per part dels de l'Eixample. Sortosament, no hi va haver cap expulsat a cap de tots dos equips. I en declaracions als mitjans oficials del club, a unes declaracions via Instagram, als mitjans de la penya barcelonista Anguera, justament l'autor del gol, Elliot Bondia, destacava doncs que havien plantat cara a un rival tan fort com un recent descendit de primera catalana com és el CP Sarrià, un Sarrià que ara mateix és segon classificat amb 6 punts, els mateixos que tenen fins a 4 equips de la categoria, però ara mateix pel gol average el líder és la Unió Deportiva Sector Montserratina, líder amb 6 punts, i tot i que encara és molt relativa aquesta classificació, ara mateix hi trobem amateur A, el conjunt dirigit per David Garrido, l'amateur de la penya barcelonista Anguera, 6è classificat amb 3 punts després de 2 jornades. Ara mateix 4 gols a favor i 2 en contra. Per tant, de moment, gol average de 2 gols favorable per als de l'Eixample. Són números molt senzills perquè acaba de començar la temporada, però bé, si més no, tant de bo puguen revertir aquesta petita entrompeçada, tot i que plantant cara, com deia el propi Elliot, la propera setmana en el seu pròxim partit. Abans de baixar de categoria i anar cap a la tercera catalana, anem a veure la resta de resultats d'aquesta segona jornada del grup 3 de la segona catalana. Unió Esportiva Rubí B 1, Agrupació Esportiva Prat B 3, Club Futbol Pallejà 1, Sant Vicenç dels Horts 3, APA Poble Sec 4, Unificació Bellvitge 3, Club Deportiu Almeda 1, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet A 0, Penya Barcelonista Barquinó 1, Sector Montserratina 3, actual líder, com hem dit, i dos resultats més, la Unió Deportiva Gornal 2, Club Futbol Barceloneta 4 i el Terlanca Barcelonista Club de Futbol 2, Unió Deportiva Marià Poblet 2. Ara sí, no canviem els nostres colors, seguim amb la samarreta groga de la Penya Barcelonista Anguera, però baixem una categoria, anem des de la segona fins a la tercera catalana, cap al grup 10, on milita aquesta temporada l'amateur B dels Groguets. Un equip que en aquesta segona jornada no va aconseguir marcar, però tampoc va concedir cap gol, tampoc va encaixar, per tant, evidentment ja podeu encertar un resultat que ja ha quedat més que dit en segones per mi mateix, però el que també volem destacar és que el partit també va ser contra el CP Sarrià, per tant, curiós, aquesta situació curiosa que es va produir de que tant la Matera com el B juguessin contra el mateix rival. Ja l'heu endevinat, resultat final, Penya Barcelonista Anguera B 0, CP Sarrià B 0, empat entre els filials dels dos equips barcelonins en un partit on també va ser força mogut, s'hi van arribar a veure fins a 8 targetes en total, 3 grogues per al conjunt d'aquest amateur B de la Penya Barcelonista Anguera, dirigit per un Ivan Parra, que aquesta jornada sí que ja va poder seure a la banqueta juntament amb el seu germà Ramon, el segon entrenador. Com dèiem, 3 grogues per als de l'Eixample, targetes que van veure Marc Sastre, Álvaro Santiago i Oriol Segovia. Per tant, les 5 restants van ser per a un CP Sarrià que veia com justament el seu tècnic acabaria sent expulsat. L'únic expulsat del partit va ser l'entrenador visitant d'aquest partit que es va disputar, com no pot ser d'una altra manera, al camp de futbol de l'Escola Industrial. El tècnic visitant va veure la primera groga al minut 65 i a un minut per al final va acabar sent expulsat, va acabar veient la targeta vermella. Un partit, com dèiem, molt igualat, com acaba reflectint aquest empat a 0 final, i on tots dos entrenadors van fer tot el possible per capgirar aquesta situació i emportar-se els 3 punts. Tant és així que tots dos van apurar les seves opcions introduint els 5 canvis dels quals disposaven. La nota positiva, a part de seguir sumant, és que aquest amateur B de la Penya Barcelonista Anguera, després de 2 jornades, segueix invicte en aquesta categoria de la tercera catalana en el grup 10. Ara mateix els de l'Eixample són 600 classificats amb 4 punts. Després de 2 jornades, una victòria, un empat, 3 gols a favor i de moment no han concedit cap gol, 0 gols en contra. De fet, una altra dada curiosa i molt favorable és que després de 2 jornades és l'únic equip d'aquest grup de tercera catalana que encara no ha encaixat cap gol. Per tant, com dèiem, molt bona notícia per al conjunt d'Ivan Parra, que de moment en aquest tram inicial de temporada està demostrant una fortalesa defensiva important. I no marxem ni de tercera catalana ni del grup 10 d'aquesta, perquè en aquesta segona jornada també parlarem de l'altre representant del nostre barri, del nostre districte, futbolísticament parlant, com és el Futbol Club l'Esquerra d'Eixample. Per tant, ara sí que canviem els nostres colors de la samarreta, ens posem la blanc i negra, la samarreta blanc i negra de l'Esquerra d'Eixample, per parlar d'un altre empat, en aquest cas fora de casa, al camp del Júpiter, davant de l'Inter Barcelona. Resultat final, Inter Barcelona 2, l'Esquerra de l'Eixample 2, aquest Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, la Matera, que aconseguia un empat davant d'un rival fortíssim de la categoria i a més, amigues i amics, ha entrenat, atenció a aquesta dada curiosa i que ens hem sapigut a bona fe facilitar des del club eixamplí, ha entrenat per David Caranca de la O, direu. I qui és David Caranca? Caranca em sona, però David? David no, a mi em sona un tal Aitor, doncs és que justament és el germà d'Aitor Caranca, mític exjugador espanyol i que també conegut en la seva faceta d'entrenador. Va ser segon entrenador a l'època de Mourinho al Real Madrid, va entrenar al Middlesbrough i a altres equips. I parlant del seu germà, en aquest cas David Caranca, el tècnic de l'Inter Barcelona que va enfrontar els de l'Eixample aquest passat cap de setmana, doncs ha estat als staffs tècnics com a entrenador assistent o analista de vídeo en equips tan importants com per exemple a la Premier League o en lliga anglesa com el Birmingham, el Nottingham Forest, mític històric equip inglès que ara mateix milita a Premier League i que ni més ni menys, i molta gent no ho sabrà, que ha guanyat dues Champions, dues Copes d'Europa, ja ha plogut bastant de tot això, i també ha estat l'entrenador assistent a equips com el Real Murcia pel que fa aquí a l'estat espanyol. Però més enllà d'aquesta història curiosa, qui ho anés a dir, no? Que tindríem el germà de Caranca entrenant contra un dels nostres equips, germà de Caranca, però volem donar importància també a David Caranca, de la O del Tècnic, que va veure com no va poder superar el conjunt dirigit per José María Soldevila. Com dèiem, Inter Barcelona 2, Futbol Club l'Esquerra d'Eixample A 2. Tot això en un partit on fins a dues vegades van remuntar els de l'Eixample, ja que al minut 40, a punt d'arribar al descans, Nabil Harbi marcaria el seu primer gol de la tarda per pensar que amb aquest resultat 2-0 favorable s'arribaria al descans. Doncs no, perquè un minut abans d'arribar a la mitja part, Jesús Guillén faria el seu gol a la sortida d'un córner, si mal no recordo ara mateix, que fem moltes coses a la vegada, per abans del descans posar l'empat a un al marcador. A la segona meitat es tornaria a repetir la mateixa tònica, i és que superada l'hora de joc al minut 66, novament Nabil Harbi s'erigia com l'home del partit marcant el seu segon gol particular. Tot feia pensar que aquest 2-1 podia ser el resultat final de la tarda de futbol al camp de l'Inter Barcelona, però no va acabar sent així. Va aconseguir mantenir l'invicte el conjunt de l'Eixample, ja que a 4 minuts per al final un habitual del gol, Inder Singh, acabaria marcant des del punt de penal l'empat a 2 al minut 86. Des dels 11 metres, també al minut 66, que no ho havíem dit, havia marcat Nabil Harbi el seu doblet. Per tant, els dos gols de la segona meitat, que acabarien movent el marcador però deixant-lo en empat, arribarien des del punt de penal. Tot això en un partit també mogut, molt intens, però on aquí es van veure menys targetes grogues. Una per part de l'Inter Barcelona, 3 per part de l'Esquerra de l'Eixample, i per tant, en aquest cas, no hem de lamentar tampoc cap expulsió. Com ja hem dit, volem fer un programa més dinàmic, volem apropar-vos la veu dels protagonistes, i aquesta setmana tenim l'oportunitat d'escoltar ni més ni menys que l'autor del primer gol dels de l'Eixample, el que va aquest gol psicològic al 44, que va deixar a 1-1 el resultat al descans. Parlem de Jesús Guillén, el jugador de l'Eixample, que feia declaracions en exclusiva als micròfons de l'Eixample Sports, on repassava una mica el que havia estat el partit i on també destacava l'exigència del seu rival i lo bé, per exemple, que els havia vist físicament, segons ell, un dels equips segurament més forts de la categoria. No us explico més coses, us es l'explica el propi jugador de l'Eixample, Jesús Guillén. L'escoltem.
La verdad que fue un partido muy disputado. Ellos tuvieron la posesión principalmente y nosotros, con nuestro buen sistema táctico, pues eran nuestras armas para hacer una buena defensa y aprovechar las pocas oportunidades que tuvimos. Y nada, un partido muy complicado, muy disputado, que lo supimos disputar de la mejor manera con nuestras armas. Bueno, se notaba cómo competían físicamente, estaban, o sea, se nota que entrenan físicamente un paso por delante que nosotros, y yo creo que no solo de nosotros, sino de todos los equipos de la categoría van a estar. Se nota que como están más profesionalizados, por así decirlo, y sí, se nota la intensidad, se nota muchísimo. Pero bueno, nos defendimos, hicimos nuestro partido y la verdad que bueno, ahí está el resultado, lo disfrutamos mucho y nada, nosotros encantados de jugar estos partidos. Justo, bueno, la verdad que ellos, la primera parte, si no recuerdo mal, solo tiraron una ocasión, dos así, y luego la segunda sí que tuvieron alguna más clara. Nosotros, salvo el gol, fue una falta lateral y alguna otra ocasión así, tampoco tuvimos muchísimas claras. Así que bueno, esto es fútbol, no lograron materializar las ocasiones que tuvieron y el empate al final fue el resultado final. I bueno, justo no, pues el resultado.
Doncs l'escoltàvem, a Jesús Guillén. No pot ser, evidentment, més sincer ell mateix deia, just o no, el futbol és així a vegades, no? Domina un equip, l'altre té més encert, i això és el que va passar, va dominar l'Inter Barcelona, però els de l'Eixample van estar més encertats de cara a porteria i van plantejar un partit defensiu que els va acabar resultant, com ens deia el jugador dels blanquinegres, per seguir sumant, ho dèiem abans, seguixen sumant en aquest grup 10 de la tercera catalana, un puntet més, després de dues jornades, són cinquens classificats en aquest grup 10 de tercera catalana amb 4 punts, a 2 punts ara mateix del líder, que és la Unió Deportiva Pastrana, que ha guanyat els dos partits, com també ho ha fet co-líder, també amb 6 punts, el Club Deportivo Sant Genís Penitents. Tot això en una jornada on ja hem parlat de l'empat a 0 de l'amateur B de la penya barcelonista Anguera davant del Sarrià. Per tant, anem a repassar d'aquest grup 10 de la tercera catalana la resta de resultats que es van produir en aquesta segona jornada. Club Esportiu La Salle Bonanova 3, Atlètic Poblenou 3, Unió Deportiva Pastrana 6, Club Esportiu Olimpia Viaró 2, Club Esportiu Canyelles 2, Cerro Club Deportivo 1, Alzamora 1, Sant Genís Penitents 2, Unió Esportiva Sants B 3, Club Futbol La Florida B 0 i per últim el Futbol Club Valldoreix B 0, Escola Esportiva Guineueta B 3. Baixem una categoria més, anem de la tercera fins a la quarta catalana, seguim amb els colors blanc i negres de l'esquerra de l'Eixample, en aquest cas per parlar del seu amateur B, que recordem-ho que malauradament després d'una temporada exitosa l'anterior on havien aconseguit l'ascens a tercera catalana, només hi van poder estar els de Carlos Encabo una temporada, ja que van lluitar fins l'última jornada, però finalment amb aquesta 14a posició de 16 classificats en total, no van ser suficients els 28 punts aconseguits pels de Carlos Encabo, van acabar descendint novament a la quarta catalana. Doncs ara mateix es troben en aquest grup 19 de la categoria de quarta. La setmana passada no havien pogut disputar el partit que els enfrontava, ho vam explicar al Celtic, que si mal no recordo havien de jugar davant la Unió Esportiva Celtic. Ara estem improvisant una mica, buscant una dada que no teníem. Doncs sí, no ens feia la memòria. El Celtic no disposava de prou fitxes federatives, encara està per determinar quan s'acabarà disputant aquest primer partit de la jornada. Doncs no han començat bé la temporada, no? Perquè no van poder jugar quan volien a la primera jornada i malauradament en aquesta segona jornada no van poder sumar res els de l'Eixample. Resultat final, APA Poble Sec B 3, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample B 1, derrota per 2 gols de diferència dels nostres al municipal de la Satàlia com a visitants, en un partit on clarament hi va haver dos coses a destacar. Una va ser el poc encert de cara a porteria dels de l'Eixample i l'altra les errades amb la pilota als peus, les errades de col·locació i posicionament que van acabar condemnant els blanquinegres. Recordem, 3-1 i aquest resultat es va anar desenvolupant de la següent manera. Ben aviat, al minut 10, Ferran Cisneros avançaria ja als del Poble Sec i només 9 minuts després, al minut 19, Camilo Conde marcaria el segon per als del barri del Poble Sec. Amb aquest resultat es superaria el minut 20 de partit, però ràpidament al minut 24, només 5 minuts després del darrer gol, Martí Llobera, un habitual del gol la temporada passada, també des dels 11 metres, transformava el seu llançament de penal per situar el 2-1 al marcador i no s'arribaria al descans amb aquest resultat, ja que tots els gols arribarien a la primera part i superada la mitja hora de joc, al 32, Max Merigó marcava el tercer per a l'APA Poble Sec, un resultat que no va canviar la segona part, tot i la millor imatge que van representar, que van oferir els de l'Eixample en aquests segons 45 minuts. Tot això en un partit també força net, on no va haver expulsions, però sí 4 targetes grogues, una per a l'APA Poble Sec, 3 per aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, per a l'equip dirigit una temporada més pel gran Carlos Encabo, amic del programa i que esperem poder escoltar també en properes edicions de l'Eixample Esports. Aquí podem escoltar ja ara mateix, novament una setmana més, un dels nostres grans amics i col·laboradors del programa és justament el president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, Un president que novament col·labora amb nosaltres. Parlem de Manel Martí Pisa, que ens feia aquesta crònica que ara escoltareu del que va ser aquesta derrota dels de l'Eixample per 3-1 davant el filial de l'APA Poble Sec. Escoltem el president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample.
Partido entre de cuarta catalana entre l'APA Poble Sec i l'Esquerra de l'Eixample con resultado final de 3-1. Resultado que vino propiciado por los errores defensivos, errores de situación de campo y de pérdidas de balones por parte de los visitantes ante un equipo mucho más intenso y práctico en la primera parte y que se llegó al descanso con ese mismo resultado 3-1. Segundo tiempo, mucho más activo, con mejores prestaciones por parte de los visitantes, con más intensidad y con fases de dominio al equipo local. Pero la falta de acierto ante portería pues propició que los locales se llevaran los 3 puntos. Debe mejorar mucho más el equipo visitante de la Sierra de Champla para próximos encuentros y partidos.
Doncs l'escoltàvem en la línia del que estàvem comentant abans. Coincideix amb el nostre anàlisi Manel Martí Pisa, un president que ens explicava justament els motius pels quals no havien pogut disputar la setmana passada la primera jornada aquest filial dels de l'Eixample i que espera, evidentment, com totes i tots, que vagin millorant els de Carlos Encabó en les properes jornades. Estem convençuts de que així serà i aquí ho explicarem a l'Eixample Esports. I abans de passar cap a la categoria juvenil i a parlar de dos clubs dels quals encara no hem fet anàlisi i dels quals tampoc en farem gaire, perquè com ara direm encara no ha començat la temporada per a ells, pel que fa als partits oficials, anem a tornar a escoltar a Manel Martí Pisa, ja que hem escoltat la crònica d'aquest partit de l'Amater B, però també volem saber què esperen des del club pel que fa al Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample d'aquesta nova temporada, la nostra tercera aquí a l'Eixample Esports, però ja una dilatada trajectòria dels de l'Esquerra de l'Eixample, 34 anys, 35 ja ara, des del 1988 competint, ara mateix en un moment fortament destacat de la seva història. Doncs veurem l'anàlisi que en fa el seu president, el tornem a escoltar, Manel Martí Pisa, que ens parla del que espera tant a nivell social com esportiu com econòmic del seu club, del club que presideix el Manel Martí Pisa. L'escoltem.
Los objetivos de esta temporada es, en principio, mantener el primer equipo en tercera catalana y, a ser posible, intentar hacer un ascenso a segunda. Y el equipo B, que está en cuarta, que este pasada temporada bajó de categoría, pues buscar otra vez de nuevo el subir de categoría y tener dos equipos como mínimo en tercera. Esta vez los nuevos jugadores dentro de la entidad, se ha renovado bastante la plantilla en un 30% y la parte social más o menos igual que la temporada pasada, y el aspecto financiero pues intentar cuadrar los números y los presupuestos, cosa que cada año se llega a lograr, intentar que sobre todo que el barrio de Eixample, el Sierra de Eixample en este caso, sea conocedor de la entidad y que nos pueda apoyar en todo posible, sobre todo en los partidos como locales en la escuela industrial.
Doncs firmem a sota del que diu Manel Martí Pisa, el president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, i jo crec que no se'ns enfadarà el tècnic de l'Amatera, José María Sol de Vila, si firmaríem tots segurament ja tenir novament la temporada que ve els dos equips de l'Esquerra de l'Eixample a tercera catalana. Jo crec que el propi José María Sol de Vila té clar que, de moment, ja veurem al llarg de la temporada, l'objectiu de l'Amater és la permanència, i tant de bo que l'Amater B pugui tornar amb Carlos Encabo al capdavant a la tercera catalana. Seguim amb el nostre anàlisi i no sense abans recordar la posició després de, recordem-ho, aquesta derrota per 3-1 de l'Amater B de l'Esquerra de l'Eixample al davant de l'APA Poble Sec. Doncs de moment el nostre representant és un dels 5 equips de la categoria que encara no ha pogut sumar, tot i que recordem-ho que té un partit pendent, només ha pogut disputar una de les dues jornades transcorregudes fins ara. Ara mateix són 300 classificats, quarts per la cua, amb 0 punts, però recordem-ho, destaquem-ho, amb un partit pendent. I pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 19 de la quarta catalana en aquesta segona jornada van ser els següents: Futbol Club Gòtic 3, Gran Penya Espanyolista Manigua B 3, Darna 2019 Futbol Club 1, Unió Deportiva Parc B 1, Escola Fabra A 4, El Car 11 Futbol Club 1, Unió Esportiva Cèltic 2, Club Deportivo Carmelo 4, la golejada sens dubte de la jornada, 9-0, victòria de l'Escola de Futbol Stoikov Racing de Sarrià davant del Club Futbol Guinardó, una altra golejada per 0-7 del Barcelona City Futbol Club en la seva visita al Club Esportiu Sant Ignasi C, i per últim, aquest partit més ajustat, l'Inspire Soccer 1, Club Futbol Barceloneta B 2. Ara sí que passem, deixem el futbol amateur, anem cap a la categoria juvenil i ho avançàvem. Encara no ha començat la competició, però atenció, comença aquest proper cap de setmana. De fet, tindrem en acció el proper dissabte 5 d'octubre els nostres dos juvenils A d'aquests dos equips del nostre barri de l'Esquerra de l'Eixample que no tenen equips amateurs. Per tant, parlarem, com ja hem dit abans, una temporada més del juvenil A dels de la Franja Blaugrana de la Unió Barcelonista Catalònia, que debutaran, com dèiem, dissabte vinent a les 12 del migdia al camp del Club Esportiu Salesians Bosco Horta. Recordem-ho que aquest amateur, encara no hem fet el canvi, aquest juvenil A de la Unió Barcelonista Catalònia milita a la segona divisió juvenil, com hem dit ara, aquesta temporada farà el grup 9 i la temporada passada el conjunt de la Franja Blaugrana va ser 12 classificat, és a dir, quart per darrere amb 23 punts. Recordem-ho que no hi ha possibilitat de descens, ja que és la més baixa categoria ara mateix de futbol juvenil, aquesta segona divisió, pel que fa almenys als grups de Barcelona, o si més no, ho haurem de certificar això de cara a la setmana vinent, així era fins la temporada passada. Categoria que també militarà una temporada més el juvenil A del Club Futbol Don Bosco, però en aquest cas el grup 15 d'aquesta juvenil segona divisió. També debutarà dissabte vinent, jugarà la seva primera jornada, en aquest cas a les 4 de la tarda, també el dissabte 5 d'octubre, al camp de la penya barcelonista Coiblanc Sants. Tot això per a un equip que va acabar la temporada amb la mel als llavis. Recordem-ho, gran temporada del juvenil A del Don Bosco, que va quedar tercer classificat amb 70 punts, només a 5 punts del campió, i de fet va fer una segona volta autènticament increïble. Només va perdre l'últim partit, quan ja es veia sense opcions al llarg de tota la segona volta. La resta van ser tot victòries. Així que molta sort, esperem moltíssim una temporada més d'aquest juvenil A del Club Futbol Don Bosco de l'equip blanqui vermell. I parlant d'equips que porten el vermell a la samarreta, anem a parlar en aquest cas de negri vermells i anem a també, com ens agrada dir, canviar la gespa pel parquet i també el tamany de la pilota, perquè passem al futbol sala, on la passada jornada teníem molts pocs equips en competició i aquesta setmana ja es va animar la cosa i ja en tenim alguns més. Recordem-ho que aquesta temporada parlarem de dos clubs i no només un pel que fa al futbol sala, però una temporada més començarem pel gegant del futbol sala Eixample, pel Club Futbol Sala Eixample, que la nota més positiva d'aquesta jornada, a banda de dues victòries que ara comentarem, és que han debutat més equips en Lliga, ja en tenim 5 en competició oficial, i els que van debutar aquest passat cap de setmana van ser l'Alevi A, l'Infantil A, el Cadet A i el Sènior A masculí. Els resultats d'aquests equips, dels del Santa Isabel, van ser en aquest passat cap de setmana, el 28 i 29 de setembre, els següents: derrota de l'Alevi A a la pista de l'Indústries per 2-1, victòria en aquest cas també fora de casa de l'Infantil A, que va guanyar per 4-7 al Sant Joan d'Espí. Dura derrota del Cadet A en la seva visita al camp de l'Indústries. Indústries A 5, Cadet A 0. Victòria amb un resultat històric cridaner que portarà bons records a molts i a altres no tan bons. Ripolleta 2, Juvenil A 6, 2-6, victòria del Juvenil A. i derrota també dura en aquest cas del sènior A masculí, del primer equip masculí, al Santa Isabel, per 2-5 davant del Salou. De tots aquests resultats dels quals acabem de parlar, en destaquem per exemple que el juvenil A, com hem vist, es va emportar a la pista del Ripollet la victòria per seguir en una gran dinàmica de joc, i això és així perquè aquesta victòria a la tercera jornada ja permet reafirmar el bon moment dels de l'Eixample, que sumen punts per tercera setmana consecutiva, és a dir, que segueixen invictes. I pel que fa a l'infantil A, que dèiem que s'estrenava aquesta jornada, com hem vist, ho va fer amb força, guanyant amb contundència al Sant Joan d'Espí pel resultat que comentàvem de 4-7. I pel que fa a fora de la competició oficial, recordem-ho que la setmana passada vam donar una gran notícia, i és que novament teníem a jugadors del Club Futbol Sala Eixample entrenant amb les seleccions catalanes inferiors. És el cas, recordem-ho, del Roc Marín, del Pablo i també del Martí Serra, els dos primers pel que fa al cadet A i l'últim, Martí Serra, pel que fa al juvenil A. Doncs bé, van complir, van poder desenvolupar molt satisfactòriament aquests entrenaments a Monistrol amb la selecció catalana, amb les seves respectives seleccions catalanes, com hem dit, la cadet i la juvenil, i tots tres jugadors ho van fer també, que repetiran properament entrenaments de ben segur en les properes convocatòries. I qui també va viure una gran experiència, en aquest cas ja fa 15 dies, a mitjans del mes de setembre, va ser el sènior B femení del Club Futbol Sala Eixample. I és que a mitjans de setembre van disputar el seu estatge de pretemporada a la Cerdanya. Les noies del sènior B femení van gaudir d'un gran cap de setmana de futsal a la Cerdanya. Devia fer fresqueta, veiem aquí unes imatges de la mítica boira del Pirineu, però com dèiem, van gaudir tant d'un cap de setmana de futsal com de muntanya, i a més van combinar aquestes grans sensacions i experiències amb una bona victòria en un amistós davant del Puigcerdà, un rival, per cert, al qual s'enfrontaran a la segona jornada de Lliga quan aquesta comenci al llarg de les properes setmanes. I canviem els colors de la nostra samarreta, seguim parlant de futsal, però anem amb els groc i negres, anem amb l'associació esportiva Nova Esquerra, aquest equip fundat fa ja uns quants anys, l'any 2016, al barri de Nova Esquerra de l'Eixample, però que, com ja vam explicar la passada setmana, ha viscut un viacrucis, podríem dir, pel que fa a les seves instal·lacions on pot jugar, ha passat per diversos llocs, per exemple va passar per l'escola dels Llores, per només citar-ne alguns, també pel pavelló de l'Aiguajoc, i des de fa dues temporades estan disputant els seus partits al pavelló de la Bàscula, és a dir, una mica més enllà, anant ja cap a l'Hospitalet, passat ja Montjuïc. Però tot i això, la temporada passada hem de dir que no els teníem controlats, un servidor no és del barri però se l'estima, i ha estat investigant aquest estiu, i per tant aquesta temporada, com no pot ser d'una altra manera, li donarem el seu espai i l'aproparem una miqueta al barri des d'aquí, des de la nostra posició, com no podia ser d'una altra manera, són tant de l'Esquerra de l'Eixample com qualsevol. Recordem-ho que tenen fins a 7 equips competint a la Federació Catalana de Futbol, tenen 7 equips, 6 d'ells competint a la Federació, tenen, tots els equips són masculins, com vam dir la setmana passada, tenen dos equips sèniors, dos juvenils, un cadet i un infantil, i també un altre equip sènior, en aquest cas, que competeix al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Com dèiem, encara no comença la temporada per a l'associació esportiva Nova Esquerra pel que fa als partits oficials, però segueixen alguns dels seus equips de mica en mica fent pretemporada, acabant d'afinar les coses, i parlarem per exemple del conjunt dirigit per Pau Barangó, el nou tècnic d'aquest amatera de l'associació esportiva Nova Esquerra, que aquest passat cap de setmana va disputar un nou partit de pretemporada, en aquest cas ho va fer a casa, a la Bàscula, davant del Club Futsal Cervelló, i va aconseguir una gran victòria, 5-2, victòria per a l'amater A dels groc i negres, el sènior A, com els agrada dir a ells, i com és igualment de correcte. Una nova victòria, per tant, del primer equip en aquesta pretemporada, després d'una primera part pràcticament immaculada, on l'equip va marxar amb un resultat de 5-0 al descans. Per tant, els dos gols dels visitants arribarien a la segona part, però no serien suficients per emportar-se gaires bones sensacions. Imaginem tot el contrari per al conjunt dirigit per Pau Barangó, recordem-ho. Ja estava l'estaf tècnic la temporada passada, ara passa a ser el primer entrenador després d'aquest estiu també haver penjat les bambes, les botes, com vulgueu, ja que estava portava tota la vida lligat al club des del 2016 i la temporada passada va disputar partits al Sènior B. I ara sí que passem del futbol sala, no deixem el parquet ni els pavellons perquè passem al bàsquet, i és que recordem una temporada, una jornada més, volíem dir un programa més, que aquesta temporada una altra de les novetats de les noves organitzacions esportives de les quals parlarem, ja només, no només parlarem de futbol, sinó que també parlarem, no només parlarem també de futbol sala, sinó que ara sí, ho diem bé, també parlarem de bàsquet. Així que anem a jugar una estoneta amb les mans, anem a fer unes cistelles per parlar novetat aquesta temporada dels equips del club de bàsquet Ipsi, o com els agrada denominar-se a ells, com són coneguts, els llangardaixos i les llangardaixes, que van fent cistelles i portant el nom de l'Eixample per tot arreu des de l'any 97, des de l'any 1997, any de la seva fundació. I recordem-ho que competeixen amb 11 equips de club i 13 d'escola. La setmana passada vam repassar els resultats de 10 dels equips del club, d'equips federats, perquè faltava un per debutar. Doncs aquesta setmana ja han debutat tots, ja estan tots en competició, una a la primera jornada, els altres a la segona, i ens porten un bagatge sensacional de resultats i marcadors, 8 victòries i només 3 derrotes en aquests 11 partits disputats. Pel que fa als resultats d'aquest passat cap de setmana, ràpidament anem a veure'ls, van ser els següents: Junior 07 femení 49, Club Bàsquet Roses Vermell 43, Club Bàsquet Saps 38, Junior 07 masculí 48, Futbol Club Martinenc 51, Sènior A femení 58, victòria de les noies per 7 punts de diferència. I pel que fa al Sènior A masculí, va caure a casa per 4 punts de diferència davant del Club Bàsquet Cornellà per 74-78. Més marcadors: Sènior B masculí 74, La Salle Manresa B 83, Junior 08 femení 86, La Vallalta Bàsquet 31, déu-n'hi-do, més de 50 punts de diferència. I gran victòria la del Sènior B femení a Can Barça, Barça CBS 42, Sènior B femení 56, gran victòria de les nostres. I quatre marcadors més: el Club Bàsquet Roses Negre 51, Junior 08 masculí 58, Club Bàsquet Vila Montornès 75, Sènior 20 masculí o sub 20 masculí, perdó, 68. Hem d'afinar aquí amb les nomenclatures, ens ho hem d'acabar d'aprendre bé. I dos marcadors més: el Club Bàsquet Calella 75, Sènior C masculí 89, gran victòria també. I per últim, la gran victòria, duplicant, més que duplicant marcador, del Sènior C femení per 67-32 davant del Sant Medí. Doncs aquí ho deixaríem, que ja pràcticament no ens queda aire ni forces. Disculpar-me una vegada més, avui tenim una veu una mica tocada, doble esforç, però amb la mateixa il·lusió o més que cada setmana aquí a l'Eixample Esports. Abans, recordar-vos les xarxes socials d'un servidor, per si en podeu fer seguiment, que us agrairia molt. En podeu seguir via Instagram a @JordiGallagas i via Twitter a @JordiGalla, Galla amb Y, un cognom ben ebrenc, ben tortosí, com un servidor, tot i que no és molt comú, però bé, ben bonic que és. Com també seran boniques, precioses, les xarxes socials del programa que obrirem properament, @eixamplesports. En donarem més detalls, però estigueu ben atents i atentes tant a Instagram com a Twitter com a Facebook. I una setmana més, abans d'acomiadar-me, deixeu-me recordar que ens podeu escoltar de dimarts a divendres a Eixample Barcelona Ràdio, i que podeu escoltar tant aquest programa com els 47 anteriors en mode podcast a la pàgina web eixamplebarcelonaradio.cat. Fins aquí aquesta 48a edició. No em queda res més que un servidor Jordi Gaya donar-vos les gràcies una setmana més i esperar-vos a la setmana vinent amb l'edició 49. Ja pràcticament en tindrem 50. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.